Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la primera hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'any passat es van detectar 43.600 càncers a Catalunya. Preocupa especialment l'augment de càncers en adults joves. Els experts ho atribueixen a la mala alimentació i a estils de vida poc saludables. De fet, és un fenomen a l'alça a tots els països de renda mitjana i alta de tot el món. Avui, tot plegat, perquè és el Dia Mundial contra el Càncer. També us hem actualitzat l'estat del servei de Rodalies. Avui funciona prou bé, sobretot comparat amb els últims dies, tot i que la normalitat absoluta és lluny. La Generalitat reclamarà a l'Estat que li pagui els diners que està costant el reforç del servei d'autobusos per al caos de trens i també estudia mesures compensatòries per a les empreses afectades pel bloqueig del trànsit de mercaderies. I hem connectat amb Moscou, el dia que Rússia i Ucraïna tornen a parlar de la fi de la guerra amb la mediació dels Estats Units. Les converses es fan a Abu Dhabi i s'allargaran avui i demà. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs que la reunió entre els sindicats ferroviaris i el ministre de Transports, Òscar Puente, ha acabat sense acord i, per tant, es manté la convocatòria de vaga pels pròxims dies 9, 10 i 11 de febrer. Les dues parts s'han emplaçat a continuar parlant demà després d'una primera presa de contacte. Ens ho amplia des de Madrid en Dani Sainz-Aja.
Una reunió d'hora i mitja que ha transcorregut amb un to positiu i conciliador. Segons les dues parts, els sindicats majoritaris de Renfe i Adif han mostrat el seu malestar, mentre que el ministre ha pres nota de les seues reivindicacions. Diego Martín, del sindicat de maquinistes.
Lo principal es que todos los ferroviarios se vean escuchados por todos los actores del sector ferroviario. Creo que al final hemos llegado a estos trágicos desenlaces porque en algún caso pues estos ferroviarios se han visto sin poder manifestar o no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones y sus reportes, y creemos que eso debe cambiar.
Els sindicats esperen les propostes del Ministeri, que s'hauran de discutir els pròxims dies si es vol evitar la convocatòria de vaga prevista de dilluns a dimecres de la setmana que ve.
L'empresa International Paper anuncia el tancament de les seves plantes de Valls i Montblanc, a l'Alt Camp i la Conca de Barberà, i deixarà a l'atur uns 200 treballadors. Anem ara cap a Valls, Manel Sastre.
Bona tarda. Hi hauria unes desenes més d'afectats també dels llocs de treball indirectes i de serveis auxiliars i activitat logística. El president del comitè d'empresa, Albert Caral, lamenta la falta d'arguments de la multinacional que, segons ell, només respon a interessos del lobby paperer per a pujar preus.
Es tracta d'una estratègia premeditada, desmantellament orientada exclusivament a interessos financers. Vull dir, ells volen crear molta demanda per poder així ells pujar preus.
El comitè està preparant l'estratègia per intentar reconduir la situació i salvar el màxim de llocs de treball, demanant també el suport a ajuntaments i govern.
I membres de la Confederació Sindical d'Habitatge irrompen a l'edifici on hi ha la seu de la immobiliària Solvia a Barcelona. Protesten contra aquesta empresa que, segons diuen, gestiona les propietats del fons d'inversió nord-americà Cerberus, perquè vol fer fora desenes de famílies de casa seva, com les que viuen a l'anomenat Bloc 8 de Manresa. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació.
Ho fem per exigir una solució pel Bloc 8, però també per les més de 50 famílies que estan organitzades en els nostres col·lectius i que es veuran abocades a un possible desnonament en els propers mesos.
Passant gairebé 4 minuts de les 3, fem 35 segons de publicitat i de seguida saludem els convidats.
Catalunya migdia.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passen gairebé 5 minuts de les 3, des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, Joan López Alegre. Bona tarda.
Què tal?
Tot a punt?
Sí.
Tot a punt.
Molt bé. Celebro que estigueu a punt per rebre el següent convidat. Està bé. bé que estigueu molt a punts, perquè el Santi Villas m'ha dit que avui porta una dèria d'allò més currada i preparada i treballada.
Perdona, bona tarda. T'he dit que avui... Ahir per la nit, quan vaig arribar de Madrid, que eren les 12 de la nit, després de que vaig pujar a l'AVE a les 7, a l'AVE no, ahir vas venir en Irio.
Ah, veus?
En Irio.
Irio. Bueno. Anàvem 3. Al vagó aquell bo.
Anàveu 3 en l'Irio.
3 persones.
3.
I les muchachas, vull dir, les treballadores les que anaven allà, sí. Les hostesses, que anaven mirant-se allí segudes, parlant dalt, perquè els vaig donar molta conversa, perquè me van portar...
És raro que tu donis conversa, no parles gaire, no sorpresa.
No ho faig molt, però me van venir com que no tenia bitllets, bueno, això no trobes bitllets ni res, i els tres no m'ha vingut, tanta estona que escolta. I aleshores van venir i em van oferir menú mar o menú tierra. Ah. I, clar, jo ni puta idea. I vaig dir, però què és esto? No, perquè és menú mar, menú tierra, d'último minuto. Ah. Perquè com han pedido el billete d'último minuto, les toca o menú mar o menú tierra. Vale, què és menú mar? Salmón.
Molt bé.
Sembla lògic.
Bueno, d'entrada...
Fins
aquí
anem
bé.
Bueno,
i menú tierra, jamón.
Magnífic.
I em vaig dir, que entonces, si no és menú minuto, de l'último minuto, què te dan? Però jo vaig preguntar perquè, bueno, ja que estem aquí tres i aquestes noies donen a conversar. I em van dir, pero está muy bueno, si usted lo pide con tiempo, le podemos dar carrilleras con puré de patatas. Dic, però com? Dic, però la gent viene al tren i pide carrilleras con puré de patatas. Dic, però li hauran de donar un babero. Però si tot això, un sucacho.
Sí, sí.
Pues están muy buenas y le gustan mucho. O canelones trufados. Dic, però bueno, perdona, vull dir, pues imagínate...
Però això deu ser, senyora, això aquella... deu ser business o això deu ser una classe...
Sí, una classe com la meva i del...
No, ja ho veig, que vosaltres us moveu...
Que ara nosaltres estàvem parlant
Joan,
dels vols...
El Joan i el Santi...
Perquè ara són CEOs. Vull dir,
carai, bon dia.
Ara aquí un subdirector del Nació...
No, res.
No, tio merda.
Imagina't, vamos. No, nosaltres que si els avions, que si business, que si fast track, que si passi per aquí, que si quieres a
tota la llita... Tot això per dir que avui no t'havies preparat dèria.
Bueno, que no em vaig recordar.
Sí, no sabies ni que havies de venir.
Que hem canviat tant el dia el vol, la reunió, la mandanga, quan vaig arribar ja a les 12 de la nit, dic, oi, pues si demà hi haurà la ràdio.
Escolta, ara aconseguirem...
Ara què faig? Després de 6 hores que vaig estar al tren, que podia haver pensat
ja
totes les dèries de tota la temporada.
Ja és el triplet de Santi Villas. Un dia no sabia el meu nom, un altre dia no sabia el nom del programa, i avui ja no sabia ni que tenia secció.
Aquest...
De moment portes 3.
Aquest, la veritat és que me'n recordo bastant la nit abans.
També, mentre sigui la nit abans encara tens unes hores per preparar-te.
Sí, bueno, però quan me truca envia el missatge que faràs avui, a vegades em cago.
És l'estrès de l'empresari.
Pobres. I aleshores, bueno, pues, això, i va, ja està. I, pues,
Aquesta és la teva dèria?
No, aquest era el tema que jo volia tocar.
També no, però el tema del fast track, jo el recomano molt. Ara tindrem un patrocinador nou, a veure si així és Aena i el senyor Lucena ens escolta i ens patrocina.
Sí, això
ens
hauria de fer. Perquè vas per un cantó molt, i no cal que facis tota aquella cua. Ah.
Sí, sí, sí.
I després vas amb això que és...
Pots de pagar extra.
Una mica.
Has de pagar una mica, però...
Què vol dir una mica?
Pots amb un nen, també.
Crec 10 euros, 15 euros?
Bueno, i després hi ha una cosa que em van preguntar, no me'n recordo jo, perquè això ho ha pagat l'empresa, ja ho he de saber. I aleshores va anar amb una ampolla meva d'aigua, que sempre porto, que va a joc amb la bossa, és de la mateixa marca, i aleshores em va dir, vaig dir, oiga, jo llevo una ampolla d'aigua, perquè jo sempre tinc mucha sed.
Clar.
I di, què la puedo pasar por el d'esto? Diu, ¿es usted diabético? Dic, no. Pues entonces no. Ah, dic, pues la propera ja seré diabètica. No. Amb tots els respectes pels diabètics, vull dir, no vaig entendre molt. I llavors vaig pensar, bueno, me la vaig dir que fotré tota i vaig estar tot el vol pixant-me.
Però estàs barrejant-me coses. Per què ara em parles d'un vol i abans em parlaves d'Irio, que són trens?
Perquè vaig anar amb avió pel matí.
Ah, val. És que ara
em fas track, un bocadillo, tota la cosa aquesta del la zona VIP.
Sí.
És molt xula la zona VIP.
Bueno, jo la vaig trobar horrible.
Us moveu en uns cercles que...
La vida del capital és tremenda.
Jo no he trepitjat una zona VIP d'un aeroport en ma vida.
A mi m'ho va ensenyar un amic meu.
Veus?
Jo li vaig fer una foto a un sàndwich, que t'ho juro, un sàndwich que em van portar, que vaig pensar, això és truta de patata? Diu, no, de jamón. I, por joder, pare, és truta de patata. Va deixar una pinta tot, un color...
Prefabricat.
Bueno, jo vaig pensar que han de canviar la llum, perquè aquí no brilla res del menjar, o sigui, els croissants eren una cosa parda...
Ves que la culpa no fos del menjar i no
de
la llum.
I la gent està, clar, com que estan esperant, però molt que estigués VIP, fas pena.
Veus?
Foto tothom una cara... De, a ver, cuando, de tornar al seu lloc d'allà on vagi, saps? No, no em va interessar gens.
Però està inclòs, el que menges està inclòs. Amb
bueno, tu vas allà, i, però clar, també, vull dir, arribes allí, i tu imagina't, tu arribes allà a les 9 del matí i tens una paradeta de Frankfurt. Tu trobes que a les 9 del matí t'has de fotre un Frankfurt o una pizza, que van rodar les salxitxes, jo vaig trobar tot allò, molt poc...
Adaptat a l'hora.
Adaptat a l'hora i al nivell que tenim, diguéssim. Frankfurt, si estàs a una penya, doncs, pues, bueno...
Molt bé.
Bueno, dos coses que havia de dir. Avui no la faré, ja veig jo, eh?
No, ja ho veig.
Doncs, bueno, vaig estar l'altre dia a una altra tertúlia d'aquesta gent.
Vas venir el divendres.
Divendres, doncs, altres.
Sí. I què tal? Qui hi havia?
Més seriós.
Clar.
I, curiosament, el senyor de Mongòlia. Vaig pensar, bueno, aquest serà graciós.
Pere Rossinyol.
Home, però aquest tio... Jo vaig notar, jo el tenia aquí a la teva banda, vaig notar...
Però, amb tot el respecte per vosaltres dos, el dia que els tres sapiguem la meitat de coses que sap Pere, la nostra vida millorarà molt.
Divendres eren Pere Rossinyol, era Isabel García Pagán, sotgetora de l'Avantguàrdia, i el tercer era Miquel Àngel Escobar.
Que és un senyor que que només veu kombucha el dia que ve a la ràdio.
Sí, el Miquel Àngel, sí, sí.
Llavors es demana...
Ha desenvolupat una relació amb la kombucha, que és la va tastar un dia per venir a la tertúlia, i només veu kombucha el dia que ve a la tertúlia.
Aquesta setmana va provar de Pere.
Però jo puc venir un dia de públic?
Però veig que vaig estar molt atent, perquè et vas quedar molts detalls de la tertúlia.
Bueno, és que jo ara trobo això que és una prova, eh? Vull dir que jo crec que s'hauria d'anar anant de dèria en dèria d'aquesta, de genteta
en genteta, per tastar-los a tots, els
tertulians,
no?
I fer el Dream Team. No, ja aniré més el divendres, ja.
Però si està molt bé aquesta gent.
Bueno, jo estic millor aquí.
Jo els hi tinc absolut carinyo a tots tres.
Pues ves canviant tu.
Jo també. Admiració i respecte, entrega, em semblen tres.
Ves canviant tu. Els hi vaig proposar.
El Joan, no sé si està fent ironia o si és seriós. El Pere Rossinyol va explicar que té molt bona relació amb tu quan li va dir al Santi que coincidia amb tu.
No, és que jo allà on vaig, faig sinergia.
No, el Pere...
Està clar.
Més si sóc un CEO bo, que faig team building.
El Pere no pensa res igual que jo amb res, però jo li tinc absoluta admiració, i a la Isabel també, em sembla.
Els vaig explicar que havia trobat un programa que traia unes notícies molt interessants, però que no la faria, que vaig fer una altra, que era aquell, te'n recordes, de la BAC del senyor?
Sí.
Li havien posat una multa de 270 euros per practicar un acte d'índole sexual con una vaca.
Sí.
Pues ara n'he trobat una altra, el que passa que no te la portaré perquè tenim un altre tema, però jo això quasi ho portaré cada setmana. Perquè avui me n'ha sortit una, que cara fas?
No, és que diu... No te'l trec avui, perquè tinc un altre tema. Són i 12 i encara no has tret el tema.
Ah, no, però ja vull aquí una altra notícia d'aquest programa que m'agrada, que trobo que està molt bé.
Això de la vaca, on t'ho has dit?
A un programa que es diu Vamos a ver. I tanto.
És un programa de tele.
Un programa de tele que produeix Ana Rosa. I, per exemple, avui m'ha arribat una notícia...
Que produeix Ana Rosa. Sí, i Ana Rosa parlant d'un tio...
No, ella no. El programa que ella produeix.
És una subcontractada. Vale. No, i avui hi havia una altra notícia d'un senyor que apareció en unes urgències con un projectil
de
guerra civil
en el recto.
Això va sortir a molts diaris, sí, a molts mitjans.
Ah, i ho heu tractat aquí?
No.
Veus? Pues això ho he de portar jo. I aleshores es veu que li van trobar el recto i van haver de fer venir uns artificieros a treure-li i fer un perímetre de seguretat.
Sí, a França va passar això.
Per traure-li el projectil.
Sí.
Clar, jo miro els diaris i jo ho trobo.
No. Era de la Primera Guerra Mundial, en concret, el projectil.
Però com havia arribat allà?
On? Al lloc on el senyor va trobar, al cul del senyor.
El projectil, el recte del senyor, de turno.
Sí, sí.
Doncs agafant el projectil, posant-te'l a la mà i empenyant com si fos un supositori.
Els serveis informatius de Catalunya Ràdio no van tractar aquesta notícia i no caldria tractar-la ara.
Bueno, però jo, si no m'importa... Si no, vull dir, perquè a mi, diguéssim, si ara... Jo quan veig el vídeo que em surt aquesta noia... i treu el tema, dic, bueno, doncs amb això ho soluciono.
Clar, ja tens la dèria, no?
Clar, però avui tenia molts temes i llavors se m'han acumulat.
La dèria és, senyor cap d'informatius, per què no veu tractar aquesta notícia?
Perquè no vam considerar que tingués interès per un informatiu.
Perquè és internacional. És de França i això.
Home, però ja m'agrada notícia.
Ara ja podem matar el meu.
Bueno, a veure, el teu, qui és el teu?
Acorda't que...
S'ha d'estalviar.
T'has de recordar que vam parlar de les tentacions i que s'havia de preparar una presentació.
Vas posar uns deures.
Jo vaig posar uns deures. Aleshores, aquests deures ara se solucionaran. També era una seccioneta, que és una presentació, una i una, són tres, durava un minut. Això ho havia d'omplir jo com fos. Vull omplir bastant bé.
No esperàvem menys.
He tocat bastant tema, bastanta cosa, hem fet una mica de tal...
Al matí a la reunió del programa hem convingut, hem pensat, què farà el Santi? I hem dit, explicarà com li va anar divendres? check. Sí. Explicarà alguna cosa de la seva vida normal.
A l'avió.
A l'avió.
Al tren, també.
I vindrà a fer la dèria, que és el que ens falta. Vull dir que de moment anem bastant sobre l'horari previst.
Però tu sabies que ja te pots menjar carrilleres com puré patates amb
tren? No, això no.
I, a més, vas pensar tota l'estona amb aquests de Horizonte, que estan amb els trens que es volen morir, que posen vídeos d'una moneda, un tren de la Xina, que no es mou la moneda, i en Espanya va todo que tremola.
Malament,
I vaig estar, t'ho juro, vaig anar a pixar l'Irio, i vaig estar a punt de gravar-me mentre pixava perquè no podia apuntar.
De lo que movia.
I li anava a enviar a Carmen Porter i a Quique Jiménez. Bueno, aleshores, per fer-ho bé, jo et vaig a posar, perquè tu segur que no saps res, perquè sou d'aquestos de Catalunya Ràdio que no heu vist mai res, ni coneixeu a ningú, ni heu agafat mai un hola, ni res. Tot això, que no és veritat.
A veure...
Vaig a posar-te alguns exemples de quines són les presentacions de mujeres... Ai, no, perdona, de l'Isla de las Tentaciones.
Presentacions de concursants de l'Isla de las Tentaciones.
No?
A veure, tentadores són
aquests?
Hi ha
unes noies que són les que s'han separat de la seva parella. Ara anem amb les noies. Però hi ha uns nois...
L'Alicia s'ha col·locat bé els auriculars, com volen dir. Ara ve una cosa interessant.
Vale, sí.
L'Alicia, bueno, anant bé, s'ho sap tot. Ja,
sí.
Bueno, aleshores, estan les noies mirant...
Sí.
No, estan els nois mirant i apareixen els nois. Donen un passet endavant o diversos, fan una desfilada, es posen al mig i donen una frase per començar a tentar les noies. Per exemple, la primera podria ser d'aquest caire.
Me llamo Noelia y tengo un imán para atraer a los hombres con novia. Aunque por aquí no veo ninguna. Más divertido todavía.
Anda, chica imán.
Això és el que diu una noia.
Tengo un imán para atraer a los hombres para, con novia.
Per aquí no veu ninguna.
Molt bé.
O sigui, està tot imantat. Una altra noia.
Me llamo Lat. Para vosotros, directamente culat. ¿Es necesario que os cuente el motivo?
En aquest moment...
És bastant extrem.
En aquest moment es gira i s'aixeca la faldilla.
Per si no, no havia quedat prou clar que en lloc de Lat s'havia
bueno,
dit culat.
És que també els que estan mirant no et pensin que no, són. No, pensin...
no, i aquesta va acabar... És a dir, es va liar allà amb un, el Rodri. I després... I després...
Jo crec que, acabat, jo crec que arribarà director, eh?
Amb, sí, ha acabat... Sí. Amb l'il·lustre tarragoní.
Amb un il·lustre tarragoní que es diu Barranco.
Albert Barranco.
Que és un tros d'home. És, bueno, és un déu grec.
No sé,
tatuat,
no sé
grec,
de què esteu parlant.
Que va ser la temptació de la nòvia del pobre cornut, el Rodri. És a dir, aquest senyor ha estat traït dues vegades i aquesta setmana ha estat detingut per violència masclista.
Això és fort. Això sí que ho havíem de comentar avui. Sí. El Rodri aquest d'aquesta edició aquesta setmana ha sigut detingut.
Que si tu fas allò dels sospitosos habituals, tots els participants de les adaptacions i dius quin acabarà detingut per violència masclista? I el Rodri aquest donava totalment el perfil. Era el retrat robot.
Però tu has vist, això és molt a valorar des de la direcció de Catalunya i del Catalunya Migdia, es diu això, no?
Sí, molt bé.
Bueno, a valorar com ell, de Barranco, de l'Isla de las Tentaciones, tu ha baixat a l'actualitat tarragonina.
I violència masclista.
Encara haurem de fer una desconnexió a Tarragona.
Sí.
Bueno,
una altra presentació, vinga.
Quiero pasarme
la rueda. Soy Mara, la policía más sexy de toda España. Y ahora me han destinado en misión especial a República Dominicana.
¿Es policía?
¿Lo acaba de decir?
No habrá traído la esposa, ¿no?
Sí.
Pues déjala guardarme.
La guardaré, ¿o no?
Ay, Dios.
A mi m'haurien de doblar, perquè no els entenc.
Sí, ah,
no,
això et passarà.
Necessiten subtítols, eh?
Això et passarà.
Necessitaria un subtítol o sigui, perquè no
hi ha molta,
no
o sigui, a tot aquesta, diguéssim, aquest programa, hi ha molta d'empostissa.
Ja, molt bé.
Sí,
i clar, la d'empostissa, com que, a veure, depèn d'on te la posis, vull dir, ja et vaig explicar que ara te'n vas allà a Albània o te'n vas allà a Turquia i te les foten de 4 en 4, que el dia que et cauen, te cauen 4 i te pots fotre una calculadora a la boca. I la pots tancar, vull dir, o sigui, és una cosa que és increïble. Bueno, ara
vosaltres treu, esteu aquí molt tranquils i rient, però ell pretén que després feu vosaltres això,
sí,
que estem
sí,
sentint.
Claro, no.
Ell ho porta preparat.
Ah,
claro, però és que jo ho he fet, vull dir, per Catalunya. És que
no,
Catalunya...
Endavant.
Claro, jo sempre penso que la gent que escolta aquest programa, on el presentador i director de Catalunya, la ràdio aquesta, i tot allò de la corpo de la 3CAT, són igual que ell, o sigui, no saben res de lo que estem explicant. Aleshores, s'ha de fer el context. És molt important en aquesta, ara mateix, a la nostra societat, el context, que ho diuen, no?
Sí, sí, sí.
Pues jo el poso.
Perfecte.
Ara anem a pels nois, però com que després va un noi,
li
poso també uns exemples.
També hi ha nois que es presenten, també, per intentar tentar les noies.
Noies aquestes...
Perquè aquestes frases que hem sentit representen que a mi m'haurien de temptar, eh?
Sí. És la presentació que elles fan.
Sí, no, a veure, just...
Hi ha unes parelles.
Estava a dir, de moment...
Hi ha unes parelles.
Jo no sé, sí, ja ho entenc.
Hi ha unes parelles. I ara van les noies de la parella
a intentar seduir els nois.
I aleshores apareixen els nois que fan les frases tipus aquesta.
soy Melchor. ¿Y si habéis dejado de creer en la magia? Tranquilas, que aquí tenéis a todo un rey mago cargado de polvos mágicos.
Ah, digue sí.
Toma ya. Y os va a quedar a gusto.
Claro. Sabria saber si s'ho escriu en ell.
Sí, jo crec que hi ha una feina de producció. Tu que has fet molta tele,
sí.
Aquí hi ha producció, segur. I un punt de guió.
Sí, bueno, però bé, també depèn a qui li passes el guió. Ojo,
ja, ja.
Vull dir que...
És un guió que el guionista s'ha de posar al nivell del participant,
sí,
no,
sí,
no al revés.
Sí, bueno, i ha de fer gordes les comes i els punts.
Sí,
i les,
sí, negretes.
La puntuació,
negretes.
La negreta, vull dir, perquè aquí... Un sí, cuidado,
molta,
eh?
Molta subordinada no pots posar,
no,
perquè
no,
igual
no,
les perdes.
Això era, aquest era bon nano, per això.
Ah, sí. Bueno,
van allà de vacances.
També
hi ha un tipus de tentador que és el que sap que no... No,
que no temptarà ningú.
No dormirà calent, diríem. Però va allà, República Dominicana, vacances llargues, i l'últim dia, oh, que pena, se va Melchor. Però ningú l'ha sentit parlar mai. En no, tres
jo
li
donaria una secció.
No, no, jo el veig, has de dominar, bueno, el tema.
Però sí, jo no sé què està fent aquí. Com es diu el senyor, el director general?
Sí.
És que li fot el nom d'un altre.
El director de la ràdio és Jordi Bordas.
Jordi Bordas, bueno, anava a dir un nom que jo...
Sense la S,
ja,
Jordi Bordas.
Ja ho sé.
Sí, és director, ara... però director de la ràdio, no director
ja,
general.
Ja ho sé, de la ràdio, si el conec, però ara ja anava a dir un nom que no era ni d'aquesta temporada.
Pues, millor que no deixem, dir? No.
Perquè em fot uns líos amb els noms, no, increïbles.
Sí, sí, ja.
No, ja està, però ja ho dius tu, que tu sí que has de saber qui és el teu jefe, home, per favor. Bueno, venga, un altre home.
Un altre.
Soy Borja, coach en biomecànica. Estudio y analizo cada cuerpo. Y qué mejor que hacerlo recorriéndolo centímetro a centímetro.
He de dir que són més originals ells que elles, eh?
Però també diré que molta comparativa no hi és, eh? Vull dir, és bastant anar de cara a barraca,
no,
eh?
Ma, claro, no, clar, és que
no
tenen
cal...
molt pel temps.
Metàfores no...
No
el treballen, el tema
tenen
metàfora.
Tenen res, tenen això que sentim...
Tenen el que tenen,
ja,
eh?
Això, sí.
I ara hi ha l'últim, que també té relació amb una de les noies, diguéssim.
Soy Juanjo, opositor de policia, y nunca salgo de casa sin unas esposas como esta.
Ay,
pues si las necesito. ¿Alguna me ayuda con las prácticas?
Ya veremos.
Ah, ya veremos, ¿eh? Hi ha una que diu que...
Sí,
una...
és una cosa festiva.
No diu que no.
Sí.
És una cosa festiva.
Ara,
sí.
Perdona per una cosa.
Això és el que... Ara ells tres han de fer, això?
Bueno, però és que jo crec que ara aquí el que és important, a banda de la frase que s'hagi preparat i tal, perquè només se l'haurà preparat ell.
No, no, jo tinc una frase.
Compte!
Però jo crec que aquí això no ho he dit. Això no ho he dit, i jo crec que és demà educació, ho hagués hagut de pensar ara, però a mi se m'acudeixen les coses quan em venen.
Això
saps? Com
bé.
Que no prenc sucre ara,
molt bé.
Pues no m'arriba.
Argument dèbil, per justificar algú que ara no pren sucre, però bé.
Bueno, però no, al cap, diguéssim. Aleshores, clar, aquí és molt important la música que el tècnic et posarà
abans de
la teva frase. Ja, claro.
Aquesta és la sintonia.
Aquesta és la sintonia. General. Aquesta és la sintonia. I ara pots fer, o li vols posar una música de batxatita? O... Vinga!
Sí. Em sembla perfecte. Espera que ho busco, eh?
Que això escrit, eh? Home,
clar. Jo només tinc memòria per les coses poc importants. Però les coses importants de debò... Soc l'Oriol, Barcelona, 37 anys, periodista. Estàs preparada per perdre el teu nòvio de vista? T'ho ha semblat bé? Sí? Està bé o no? Tens un separador nou, eh?
Fet un rodolí, eh? Fet un
sí, sí, sí. I un separador nou pel programa.
No, no.
Per fer públic, això està bé.
Cuidado.
Sí, sí.
Jo em supero.
Us ha agradat, eh? No, ja ho sé. Tu sempre em superes per la dreta.
Perdona, li pots canviar la música?
Sí, sí, bona música.
Sí, algú més Julio Iglesias, així.
Ara va el Joan de Pedalegre, eh? Aviam.
Em dic Joan, tinc 57 anys, sóc de Mataró i prometo que mai he llegit un llibre i anat al teatre ni he fet cap activitat cultural.
Està molt bé.
Està bé,
perquè
està
això...
Bé.
Home, un imant. Això sí que és un imant.
Però havies de fer un mínim rodolí, Joan.
No.
Ah,
sí?
Bueno,
però aquest, per exemple...
Periodista, el teu nòvio de vista...
Però, clar, jo he pensat que tenia que dir alguna cosa que em garantís lligar.
No, clar, clar.
Sí, sí, bueno, és que, perdona...
Que en aquell programa, diguem-ne, que llegir llibres i tenint grans allò, interessos culturals...
És garantia d'aquest moment.
Home, és que aquí haguessin contestat. Este no s'interessa com a nosaltres.
I falta l'Alícia, eh?
No, jo aquest matí ho he intentat preparar i he demanat fins i tot ajuda a ChatGPT.
Espera un moment.
L'Amazones no té cap culpa dels 2 litres d'aigua que he buscat tant, i estava passant tanta vergonya que he dit no ho podré fer.
No, però és que, vull dir, és que tampoc, vull dir, això ho va muntar ell, ha sortit la testa.
Exacte. Ell, va fer, ell ha posat un rodolí perfecte.
Jo crec
i
que
ja està.
Estàs completament deslliurada. De
exacte. Jo he informat a la població que Rodri ha sigut detingut aquesta setmana, hem fet una informació de servei
sí.
I ja està.
Ui, ja, avui he fet molta minutada, no?
Sí, ho veig, eh?
Sí, sí, minutada gran, eh?
Ja, escolta'm una cosa, jo crec que aquí has de portar públic, ja, perquè això... S'han aixecat tots?
No, no, estan tots encantats, sí, sí.
Vull dir, s'ha aixecat hasta el Joan Boda, estava fonat.
Sí, sí, no, 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 que mira, que és del soterrani.
I jo crec que això...
I tinc un missatge que diu, avui s'està superant.
Pues no he fotut res, també t'he dit, o sigui que vull dir... No.
I un altre que em diu, a veure, quin cachondeo teniu a l'estudi ara.
Sí, bueno, és que jo trobo, això també ho hauríem de parlar amb la direcció de la cadena i amb la corporació, perquè jo crec que, clar, o sigui, jo quan vinc aquí t'allunyo molt de la línia editorial del programa, diguéssim, o sigui, vull dir...
Però o sigui, l'objectiu de la dèria és aquest, ja, és treure una mica de transcendència sí, a la tertúlia. No sé que... si cal arribar a 25,
per
però...
Per això, jo ja, crec que ja. M'estic passant una mica.
Perquè amb el Rossinyol i la Pagana, a quina hora vas acabar?
No, també vols plantar, no, i vin, i vin.
Els hi vaig fer, el tema era del programa que t'havien dit que ara moltes parelles volien dormir al llit separats o a la mateixa habitació o habitacions separades, com feia Victoria Beckham i els Reis d'Anglaterra, que ja vaig dir que, bueno, podien dormir a quilòmetres.
Si jo fos parella de Victoria Beckham, també voldria una habitació separada.
Vinga, sí, ja hi som. Clar,
però, sí, però obrim debat.
Jo crec que això ho hem de parlar, perquè jo crec que, vull dir, que és com si fos un altre programa, i crec que no et convé. Claro, ella em deixa fer, però jo crec que, vull dir, jo és que ara me ve que de repente diran, però bueno, en què s'ha convertit?
Escolta'm, Santi, Santi, no t'amoïnis. El dia que ho diguin, ja hi farem front, però de moment no ho han dit, i com que de moment encara trio jo, de moment les crítiques són bones.
Però dels que truquen, què són? Del corrillo? Diguéssim, de la cúpula?
No, hi ha algú que sí, eh? Hi ha algú amb càrrec, eh? Hi ha algú amb càrrec, eh? Hi ha algú amb càrrec que diu això, quin cachondeo teniu a l'estudi. Però crec que amb un punt d'enveja de no ser-hi ell, també, aquí, en aquesta...
Que vingui! Jo, quan més gent hi ha, més guanyo.
No, no, ja puges al...
Bueno, més guanyo, perquè avui dia he de parlar menys.
Ja, ja. És una manera de veure-ho.
Vull dir, és que, perdona, hasta que hem fet parlar en aquest, que no deia res, ara, fixa't, ara està sueltíssim.
S'ha fet la presentació, no?
El
periodista, per si et vols perdre la nòvia de vista.
Home, ja havia rematat, ara ja està entre... Li toques el seu tema i ell, escolta...
Sí, en tinc un de tema i prou, però...
No, home, no, que ara te'n faran uno de parelles també amb intel·ligència artificial. I et faran un Mujeres y Hombres y Viceversa cada tarda a Telecinco.
En sèrio?
No tens hores per fer-ho tot.
Vull dir, ara serà tot datings.
Veus?
N'hi haurà un altre escat, no? Amb la Dulceida.
N'hi haurà un altre escat, també.
Pues, escolta'm, no, el dia no tindrà prou hores perquè puguis mirar tots els programes d'aquests, Oriol.
Però un dating és com el first date?
Sí, un dating és buscar parella. Sopant, dinant, corrent, saltant...
Totes les varietats de programes destinats a buscar parella.
Bueno, jo me'n vaig.
Santi Villas, gràcies.
I a la setmana que ve, si vols... No sé, és que no sé, és que...
Pensava que... No et penses que... Ho farem seriós. No, seriós. Ara ho farem d'aquí. Ara anirem a publicitat i després anem al sèrio.
No et pensis que m'angoixo, eh?
No, home, no.
Vull dir, estic allà a casa per la nit i penso, hòstia, i demà què li faig a aquest home? Però bé, és que... Clar, perquè no tinc temps, saps que soc feo? Clar, tu aquí ells venen i tu els dius els temes. Jo me l'he de pensar jo.
Bueno, per això cobres.
També, eh? I s'ho han de fer entre tres, jo m'ho he de fer sol.
Sí, sí.
Claro, és que això també s'hauria de parlar. Bueno, vaig a baixar ara aquí a la planta de sota.
Molt bé, adéu, Santi. Fins la setmana que ve. Dos minuts i seran dos quarts, una pausa i anem als temes seriosos.
Catalunya migdia.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 i 8 de febrer Carmen.
Una dansa contemporània intensa i internacional, coreografiada per Enric Gasa de la mà de la Factoria de Dansa i l'Innsbruck Winter Dance Festival.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov. Ell estimava molt la seva mare. Va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo, hola Irma, hola Muixca.
Hola Irma, hola Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui, escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Ah, sí? Il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A veure com recuperem el to seriós del programa després d'aquesta exhibició. Avui hi ha hagut una certa normalitat a Rodalies, podríem dir que la normalitat a la qual estem acostumats, que vol dir que el servei no funciona perfectament, però com a mínim la gent més o menys ha sabut que tenia trens per anar d'una banda a l'altra. Però fa 15 dies que tenim caos a Rodalies i 15 dies després el govern reclamarà a l'Estat les despeses extres que li ha suposat tot aquest caos. Són els diners que la Generalitat ha hagut de pagar per reforçar el transport en autobús, per contractar més informadors pel servei ferroviari, o també els diners que ha deixat d'ingressar per haver aixecat les barreres del peatge a l'autopista C32. Només en això, en els peatges que no ha cobrat, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit a TV3 que estem parlant d'uns 600.000 euros diaris.
Evidentment, negociar-ho amb el govern d'Espanya, això ens ho hauran de finançar, ens ho hauran de pagar, òbviament, perquè no és culpa, justament, doncs, de que no s'ha gestionat bé doncs, aquests dies, aquesta crisi, aquesta situació, per tant, nosaltres exigirem que aquests recursos se'n retornin.
La revisió de la xarxa ferroviària que està fent Adif està descobrint punts on la deixadesa i la falta de manteniment ha fet molt de mal. De fet, avui, el secretari d'Estat d'Infraestructura, que s'ha traslladat a Barcelona per seguir des d'aquí, in situ, tota aquesta crisi de Rodalies, ha anunciat que canviaran la manera d'afrontar el manteniment i ho faran de manera preventiva, com ja es fa al metro de Barcelona o a Ferrocarrils de la Generalitat, però que fins ara a Rodalies no es fa així. Un dels punts que també ha generat molts problemes, en aquest cas a les mercaderies, és el túnel de Rubí, que fa dies que està tancat. Per allà passen els trens de l'R8 de Rodalies i gairebé totes les mercaderies que van del port de Barcelona cap a Europa. Aquest túnel, que està construït als anys 80, ja es va esquerdar mentre es construïa i es va haver de reforçar. L'any 2017 es va veure que aquella esquerda inicial havia crescut i van instal·lar-hi sensors. L'any 2020 Adif ja deia que aquell túnel de Rubí estava en un deficient estat estructural, però no va ser fins l'any passat, l'any 2025, que es va licitar una reforma integral per valor de 23 milions d'euros, una obra que a hores d'ara no està ni tan sols adjudicada, per tant, no han començat ni de bon tros les obres. És a dir, que si aquest túnel s'hagués arreglat entre l'any 2020, quan Adif detecta que l'estat és deficient, i avui potser el caos a les mercaderies, els últims 15 dies, s'hauria pogut evitar. Per cert, podeu consultar aquesta informació i veure com estan altres túnels de la xarxa ferroviària, com per exemple els túnels del Garraf, a la pàgina web del 3CAT Info, on hi ha un exhaustiu informe i, a més, algunes imatges que ponen els pèls de punta de pensar que per allà hi passen els trens. No sé com ho veieu tot plegat. Avui és un dia de certa normalitat, si és que podem entendre com a normalitat que hi ha un munt de punts on els trens no hi passen i hi ha autocars fent aquest trajecte.
Sí, jo pel que tinc entès estan donant servei un 80% de les línies habituals. A veure...
Amb demores, amb
sí,
trens
sí.
que desapareixen...
Avui no funcionava megafonia, no funcionaven els monitors, que això és veritat que és més recurrent, l'únic que aquests dies està sent notícia perquè tot és notícia, no? Jo crec que aquestes coses tendeixen a passar en serveis oblidats, com ha sigut Rodalies, que si estàs... si mai has fet una revisió en profunditat del teu servei, algun dia entres en fallada tècnica i, per tant, comences a tenir despeses. Aquests 600.000 euros diaris que deia avui la consellera Romero. I el tema és aquest. Primer es va començar a fer una inspecció més superficial de les infraestructures, ara estan fent-ho amb més profunditat. Malgrat ens queixem, no, dels maquinistes en un estil corporativista, hi ha un punt real. Com pot ser que no s'hagués fet mai aquesta revisió per part de DIF? Però com és que el govern no havia encarregat a una auditoria externa un informe per saber com estaven les infraestructures del seu país? I, per tant, ara estem en aquest punt... Que costa preveure quan es tornarà al 100% de la normalitat o quan s'assegurarà que la xarxa no té aquests punts negres.
Aquí hi ha una part també de pensar en retroactivament, eh? Com ha funcionat aquesta xarxa amb tants problemes acumulats i com hi ha hagut d'haver un desastre com és un descarrilament i la mort d'un maquinista en pràctiques per revisar tota la xarxa a fons i entendre fins a quin punt la dimensió del desastre del manteniment existia. Això exigirà diners, exigirà obres i, paradoxalment, aquestes inversions, aquestes obres, el que fan, almenys en el curt termini, és paralitzar algun tipus de funcionament del servei. El ministre Puente sempre diu que no es poden fer més obres per no paralitzar més el funcionament dels trens, i s'està vivint també una paradoxa que és bastant divertida, si no fos molt trista, que és que hi ha hagut molta inversió en alta velocitat en els últims anys, que ha anat en detriment del que s'invertia a Rodalies, i ara s'està veient que hi ha un caos a Rodalies, i al mateix temps que l'alta velocitat, derivat també del que va passar a Damuz, doncs que la cosa tampoc acaba de funcionar, perquè explica el Santi, fa gràcia perquè ho explica ell, però en el fons hi ha gent que necessita l'AVE per anar a treballar, que és un mitjà de transport que és molt més net que l'avió, i et pots fer arribar a replantejar si val la pena l'aposta pel ferrocarril o no, que efectivament val molt la pena afrontar-ho, però hi ha gent que aquests dies està descobrint que potser anant amb cotxe triga una mica més que amb el tren, però sap a quina hora surt, sap a quina hora arriba i sap a quina hora pot tornar, i que no sigui reversible aquesta aposta que s'ha fet encertadament pel ferrocarril, però això sí que és un problema, perquè és un canvi de mentalitat que ha costat i que ha de continuar funcionant.
Jo crec que moltes vegades hem tingut en aquest programa tertúlies i comentaris en els que parlàvem de coses que potser tenien poc sentit per la gent, no? Per exemple, no tenim pressupostos i la gent, tots podem pensar, i a mi què? La meva vida no canvia. Jo crec que ara, aquests dies, el que estem veient és quin és el significat de no poder fer gestió pública. O sigui, no aprovar pressupostos, crec que és durant els darrers 4 anys, el fet de que s'hagin repetit eleccions a l'any 16 i després a l'any 19, que hi hagin canvis ministerials, perquè, clar, va haver-hi a l'Àvalos, després va haver-hi la Raquel Sanz, després hi ha hagut ara el Puente, hi ha hagut tres ministres amb molt poc de temps. Què representa que es nomeni a persones que no tenen qualificació tècnica i que siguin, per tant, càrrecs sols de fidelitat política? O sigui, hi ha un conjunt de factors que moltes vegades critiquem en programes i que potser això la gent es pot sentir desconnectada i pensar, i a mi què m'importa? I ara, en canvi, te'n dones compte que la gestió pública i la governança tenen que veure amb una sèrie de criteris. Clar, és que Puente surt i diu, vostès em critiquen perquè jo ho he fet molt bé. I ja que el Santi feia la conya de que ell és un CEO, clar, el CEO d'una empresa que ha recaptat 301.000 milions d'euros l'any passat, que és el rècord de història de recaptació de l'estat espanyol amb diners dels impostos, que en canvi després porta un col·lapse a les infraestructures, que ACAE, que és l'Associació de les Carreteres, diu que l'estat de les carreteres és equivalent al dels anys 80. És que als anys 80, efectivament, feia 5 anys que s'havia mort Franco, perquè ens puguem entendre. Que la sanitat, les dades que van sortir, diu que s'ha allargat el temps que tu tens de llista d'espera. Que l'ensenyament caiem a PISA, o sigui, recaptem més diners que mai. Els serveis públics que té que exercir l'estat amb exclusiva són pitjors que mai, perquè no poden tenir competència. I algú encara té la jeta de dir que és que el critiquem perquè ho ha fet bé. Doncs jo només voldria dir que crec que moltes de les coses que parlem, vist ara, malauradament, tenen un cert sentit.
Jo només per insistir, és a dir, estic d'acord que a Òscar Puente, que ara és l'actual ministre, té una part de responsabilitat. Segur que Magdalena Álvarez també el té, com també tenia José Luis Ábalos, tots els ministres, perquè insistim que l'estat de deixadesa de la xarxa ferroviària, especialment en el cas de Rodalies a Catalunya, i també pel que es veu a l'AVE en els últims anys, no ve de fa 2, 3 ni 4 anys, sinó que en el cas de Rodalies fa 40 anys, en què hi ha algunes imatges que avui estem veient a través del 3CatInfo, al TN de TV3, o també a la pàgina web de 3CatInfo, hi ha alguns túnels de les costes del Garraf que és que fa anys que allò està deixat, i per allà hi han passat diferents governs, tant a Catalunya com a Espanya, i allò està deixadíssim, no de fa 2, ni de fa 3, ni de fa 10 anys, de fa molts més anys. Ui. I és l'ascensió. I després hi havia els informes tècnics, i hi havia pressupostos, el que passa que després l'execució pressupostària és irrisòria.
També el tema de l'execució pressupostària, això és interessant, perquè el que comenta sempre Pere Macias és que, com no teníem una oficina de Rodalies aquí a Catalunya, el que passava és que no s'executava el pressupost perquè no redactàvem els projectes aquí. I, per tant, ens faltaven projectes per executar els diners que se'ns donaven. I això ha anat canviant des del 2020 una mica. Ara, és evident que el que no hi ha hagut és un pla de rehabilitació que et planifiqui a 30 anys vista què fas cada any per no entrar en col·lapse tècnic quan passen coses com aquesta
per,
i puguis...
Per no parlar de... No hi ha ni un quilòmetre nou de via.
No,
és a dir, les línies són les mateixes des de fa anys i panys. No s'ha creat ni una línia nova de Rodalia.
Totalment. Però el no haver hagut com aquest pla de 30 anys de rehabilitació que puguis fer un any al Garraf, un any tal, i acabes fent tot el territori, entres en fallada tècnica i, per tant, ara tens una dificultat enorme. I a sobre, les obres que ja estem tenint, que, com sabeu, la xarxa de Rodalies està molt tallada per totes les obres que s'estan fent, ara, en els dos propers anys, quan acabi aquesta gran inspecció, les conclusions que trauran és que s'han de fer moltíssimes obres. I, per tant, passarem a tenir un servei que en els 2-3 anys, per poder rehabilitar tot el que no s'ha rehabilitat en 30 anys, tindrem 3 anys més de moltes obres per poder solucionar aquests 30 punts calents o els que acabin sortint de totes les revisions finals. Per tant, anem a uns anys complicats.
Del tot. I hi ha coses que formen part del paisatge des de fa molts anys. Per exemple, les obres de la Sagrera. Jo ja no sé ni què són. És com un forat negre. Les obres de la Sagrera.
Com va ser el túnel de Glòries.
Sí, que va durar anys i panys.
Per empitjorar-ho tot, per cert.
El desdoblament de l'R3, per exemple, que només pots anar amb doble via fins a Vic, i a partir de Vic és una sola via. No ho sé, hi ha coses que estan pendents des de fa molt de temps, aquí ha governat tothom, potser no s'ha prioritzat bé, i sobretot amb el que fa l'execució pressupostària, el ministre Puente sempre diu que la cosa ha canviat des que el PSOE va arribar a la Moncloa, però al mateix temps, en els últims anys, l'execució és de que només arriba un de cada 3 euros pressupostats, si es mira el detall, els informes del Ministeri d'Hisenda, que abans, per cert, els feia públics cada any, i des de l'any 2023 ja no ho fa. Suposo que és perquè no són gaire beneficiosos, en aquest cas, pels interessos del Ministeri d'Hisenda.
Després hi ha un problema, que aquest sí que és actual i que no cal anar més a res. Jo crec que de la desinversió i de la falta de manteniment podem anar als últims 40 anys, i aquí hi hem anat tothom. Una altra cosa és el desgavell informatiu d'aquests últims dies. I aquí sí que, òbviament, el que era ministre fa 30 anys no hi té culpa. Però sí que ara els trens no hi haurà, demà sí, demà tampoc, la setmana que ve sí, ara la setmana que ve tampoc.
Però permetem dir-te una cosa, sobre el particular. Jo crec que no pot haver-hi ordre comunicatiu si no hi ha ordre organitzatiu. I ara, per exemple, l'Alícia acaba d'explicar sobre on es decideixen els projectes, el fet de que tu pressupostis però després no executis a la vegada l'encàrrec de projectes tècnics que després tenen que anar. Una cosa que al final la gent es pot queixar moltes vegades que tot lo de l'administració és lent, però l'administració és lenta en part per la burocràcia, però en altra part per el garantisme, no? De que les empreses tenen que complir uns requisits, de que ha d'haver-hi un concurs públic, etc. Jo el que crec molt que ha passat aquests dies és que en realitat hi ha una desconnexió de les cúpules de DIF i de Renfe de la realitat quotidiana, que hi ha cúpules polítiques que s'han anomenat gent, que tenen càrrecs polítics, que no tenen coneixements d'enginyeria, que no tenen coneixements de gestió quotidiana, i que el fet de que cada vegada hagin sigut més càrrecs polítics... O sigui, poso un exemple. La senyora Sanz, que va ser ministra quan van cessar a Ábalos...
És Sánchez, Raquel Sánchez.
Sánchez, perdona, disculpa, sí, senyora. La senyora Sánchez, que va ser ministra, d'allà la van nombrar després presidenta dels Paradors.
Sí.
Clar, jo no tinc res contra aquesta persona, no la conec, segur que fa tot el millor que pot a la seva vida, però havia sigut alcaldessa, d'allà salta a ser ministra de Transports i d'allà l'anomenen directora d'hotels. Per cert, Paradores aquest any ha perdut diners. No dic que sigui culpa seva, però clar, si posen... perquè ens entenguem, el senyor Escarré de Melià l'hagués contractada per dirigir una cadena hotelera? No. Així que jo sí crec que el desgavell comunicatiu té que veure amb que hi ha direccions en aquests organismes que senzillament no saben què és el que estan dirigint. Així és de senzill.
I també hi ha una qüestió de respecte cap a l'usuari, en aquest cas, perquè una cosa és la comunicació institucional, el govern surt a dir que funcionarà el servei de Rodalies amb normalitat, els maquinistes els desmenteixen, això ja fa un parell de setmanes. Van circular trens el primer dissabte de la crisi sense que el govern sabés que aquells trens anaven a circular perquè ells havien dit que el servei estaria suspès, i quan tu dius amb uns quants dies d'antelació que aquest dilluns els trens funcionaran amb normalitat i no acaben funcionant amb normalitat, hi ha un problema de comunicació institucional que potser està derivat de la manca de coneixement dels responsables polítics, però en el fons el responsable polític sempre té algun tècnic a sota que domina més o menys, i que al final li ha de dir això ho podrem, això no ho podrem fer, millor que no ho diguem del tot. I en aquest cas hi ha hagut tres vegades que el govern ha quedat desautoritzat. I després hi ha la comunicació a nivell d'usuari, que tu arribes a una estació, i dilluns hi havia testimonis al programa Els Matins de TV3 de determinades estacions, el tren sortirà per la via 5. Un cop estaves a la via 5, no, sortirà per la via 3. I efectivament el tren sortia per la via 5 quan tothom hi estava esperant-lo a la via 3. I això és un problema de...
No, i trens que desapareixen de les pantalles, clar, perquè d'aquí 5 minuts, d'aquí 3, d'aquí 1, arriba l'hora i no hi és, no passa, i desapareix. I aquest tren se l'han dut, no sé aquí, la dimensió desconeguda.
I és un servei que ha de ser previsible. I no ho està sent.
Per cert, l'any 2000 Francisco Álvarez Cascos, l'any 2004 Magdalena Álvarez, l'any 2009 José Blanco, l'any 2011 Ana Pastor, l'any 2016 Íñigo de la Serna, l'any 2019 José Luis Ábalos, Raquel Sánchez, el 2021, i Òscar Puente des del 2023. Són els ministres de Transports del RAM. I aquí hi ha de tot una mica, i de diferents partits polítics.
Tres, del PP, tres, dos que has dit. Cascos, de la Serna i Pastor.
Bé, doncs, en tot cas, paciència als usuaris de Rodalies, perquè la situació és la que és. Avui ha anat amb una certa normalitat. Confiem que continuï així, com a mínim, en els pròxims dies, fins que es puguin solucionar, d'una banda, aquests punts, que ara mateix ha d'estar inspeccionant, i de l'altra, que es puguin fer totes les obres necessàries com perquè el servei millori, cosa que no serà a curt termini. Per cert, la Mònica Sabata, col·laboradora del programa i que a més és patidora de la R3, et puntualitza que la doble via anirà fins a la Garriga, fins a Vic, que encara trigaran molt més a fer arribar la doble via. De moment s'està fent la feina per desdoblar la via fins a la Garriga.
Bueno, era Vilaprim, que anava amb carro fins a Ripoll, doncs... no? O amb tren fins a Ripoll, allà agafava una tartana, no? O sigui, doncs això...
La bona feina, aquí estem. Tres quarts de quatre, una pausa i de seguida un altre tema.
Catalunya migdia.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigui tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Queden 11 minuts per arribar a les 4 de la tarda. El fastigós de Sánchez és un tirà i un traïdor al poble d'Espanya. Aquesta és la reacció a través de la xarxa X d'Elon Musk a l'anunci de Pedro Sánchez d'ahir, ho vam explicar al Catalunya Migdia, de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. El multimilionari nord-americà, nascut a Sud-àfrica, propietari d'X, ha estat així de contundent i, a més, ha fet servir una expressió d'Irti Sánchez que, en argot, es fa servir als Estats Units per anomenar una pràctica sexual escatològica. En el seu discurs, recordeu, Sánchez va lamentar que les xarxes socials s'hagin convertit en el Far West, l'oest americà digital, on s'ignoren les lleis i es toleren els delictes i on la desinformació, va dir el president del govern espanyol, val més que la veritat.
Avui els nostres nens estan exposats a un espai que mai haurien de navegar sols. Els protegirem d'aquest salvatge oest digital.
I seguint aquest mateix fil argumental, Pedro Sánchez va acabar atacant directament Elon Musk.
La setmana passada, el propietari d'X, que és immigrant, va fer servir el seu compte personal per amplificar la desinformació sobre una decisió sobirana del meu govern. La regularització de 500.000 d'immigrants que viuen, treballen i contribueixen a l'èxit del nostre país. La mateixa plataforma que permet amb la seva IA Gorg generar contingut sexual il·legal.
I això, aquesta referència a Elon Musk, és el que ha provocat la resposta a través de Twitter, d'X, d'Elon Musk, amb aquests insults a Pedro Sánchez, però hi ha un Elon Musk que també ha repiulat un missatge que assegura que Espanya, França i el Regne Unit han llançat un atac sense precedents contra l'X d'Elon Musk, argumentant que aquests països tenen por d'aquesta plataforma perquè ofereix llibertat d'expressió als europeus, que ja no viuen en democràcia, diu, i que els seus governs liberals ja no representen la voluntat del poble. Podríem dir, per tant, que Pedro Sánchez ha trobat un enemic extern, entre cometes, com és Elon Musk, i fa la sensació que se n'aprofita de tot plegat.
Jo crec que això li va bé a Pedro Sánchez, perquè el legitima com a jefe de la Internacional Antitrumpista. I, a part, Elon Musk és un, no sé com dir-ho, un carcamal, i continuarà, quan troba un os el va arrossegant, segur que el fa encara més un home en aquests termes, a Pedro Sánchez, i no li va gens malament. L'hem vist a polemitzar amb Trump per la xifra de despesa militar, amb el 5% del PIB. Amb això és com pràcticament ficar-se amb Donald Trump, malgrat que ara ja no són tan amics amb Elon Musk. I també et puges a una roda que a Austràlia més o menys ha funcionat, que és la prohibició d'accés als menors de 16 anys a les xarxes socials. I, per tant, són coses que a ell no li fan cap mal, al contrari.
Totalment. Sí, de fet, l'altre dia l'entrevista que donava La Vanguardia deia aquesta frase de no vulguis per Espanya el que no vols pel món, i per tant a ell li va molt bé aquesta confrontació. Bueno, no, Elon Musk és com la figura, una figura més molt cremada als països europeus de la visió que es té d'Elon Musk. Per tant, sí, evidentment a Sánchez li va bé, i Sánchez sabem que sobreviu a través d'aquestes coses, no? A través de cops d'efecte, a través de tenim una crisi de govern, llavors dic que no augmentaré el pressupost de la OTAN, de despesa militar de la OTAN. Per tant, clar, però és que hi ha una cosa que és veritat, o sigui, Sánchez és ja dels pocs presidents d'esquerres que queden al món amb una voluntat de fer un discurs internacional juntament amb Petro i en menor mesura Lula. I, per tant, hi ha molt camp per recórrer a l'hora de crear aquesta internacional progressista davant de l'auge de governs de dretes al món.
A veure, Elon Musk és com si ens entenguessin tots, és com si fos Lex Luthor, el dolent de Superman. No sé si jo, quan veig Elon Musk, me l'imagino, un senyor que viu en una casa rara i que es dedica a pensar quina és la propera maldat que pot fer en benefici d'ell. En aquest sentit, a Sánchez poder li pot anar bé, però jo crec que el bé que li fa, si m'ho permeteu, és molt limitat. El diumenge en eleccions a Aragó. No m'imagino ningú, ni de Torrijas, ni de Los Cerezos, ni de Manzanera, ni d'Arcos de las Salinas, ni de Sarrión,
pensant... Fins i tot també.
Inclús Saragossa, però com que sobretot Aragó és un lloc buidat, doncs no m'imagino ningú de tots aquests parroquians pensant en les decles ni en la picabaralla de l'ex Luthor contra Pedro Sánchez a l'hora de votar. I és veritat que ell ve fent aquestes coses de forma constant, però també és veritat que cada vegada que té una votació la cosa li va pitjor, i no sembla que això apunti a canviar gaire. El diumenge crec que és pitjor que l'Extremadura, perquè, clar, presenta'm una candidata que era ministra fins fa 3 dies i portaveu del govern, i després comença a ser, des del meu punt de vista, un punt ofensiu. O sigui, anar-te'n a Abu Dhabi, anunciar una cosa que ja va anunciar fa dos anys, que surti al cap de 10 minuts...
A la llei de protecció del menor ja hi apareixia.
Que surti al cap de 10 minuts o una hora un portaveu de la Unió Europea que ve a dir que el com semblant agrairia molt als estats membres que quan diuen coses de com tractar amb les operadores ho parlin amb nosaltres, que som els que tenim la potestat de fer-ho. O sigui, que és un zasca de dimensions considerables. I després el fet en si, clar, que les xarxes socials són dolentes per als infants i per l'adolescència, però clar, ja que tu parles de la Internacional d'Esquerres, això que vaig a dir ara no us agradarà, però és que aquest senyor de la Internacional d'Esquerres que dieu permet que en aquest país algú pugui canviar de sexe amb 16 anys sense que ho sàpiguen els seus pares, permet que algú pugui avortar amb 16 anys sense que ho sàpiguen els seus pares, però no podrà pujar una foto a Instagram. Vols dir que tot plegat no té un punt d'incoherència i que no anem a cop d'ocurrència perquè en el seu moment lo del trans queda bé, ara queda bé lo del Twitter i després queda bé no sé què? Clar, s'ha de ser una mica més seriós. I lo darrer, disculpeu, però tinc temps d'anar a Abu Dhabi i no puc anar a Damuz? Home, jo què voleu que us digui?
Jo, bueno, és que si volem entrar en el debat de les xarxes socials o no en la infantesa... No, no crec que sigui una ocurrència. Crec que sí que és veritat que s'haurà de veure fins a quin punt això pot tenir efectes i realisme i tal. Ara, tu mateix ho deies, Joan, hi ha un consens creixent mundial de que aquest accés irregulat a qualsevol edat a les xarxes en algun moment s'ha de poder regular.
Ahir explicàvem que França i Portugal estan estudiant com ho regulen i tots hem parlat abastament d'Austràlia, que és el primer país que ho ha fet i que reconeixen que no han pogut eliminar del tot, però sí que han reduït un 80% els menors de 16 anys que tenen compte propi en xarxes socials i que ells ja ho donen per satisfets, es donen per satisfets en el sentit que si han reduït un 80% això que han,
mira,
que han guanyat.
Jo et reconec una virtut d'aquest debat, o sigui, més enllà de que jo crec realment que tot és fum, però jo crec que aquest debat sí que té una virtut, que és que ajuda els pares a que puguin pensar sobre realment quin és l'ús que està fent els seus nanos del telèfon o de l'iPad. Perquè jo crec que tots, jo els meus fills ara ja són majors d'edat, però tots hem passat per la circumstància de, amb el telèfon no et foten la turra mentre es vas amb cotxe de viatge, amb el telèfon, si vull sortir a sopar i vull parlar amb la meva dona, doncs em deixen tranquil i puc tenir una conversa. I com a mínim aquest debat s'ha de fer dir, ho estic fent bé? Realment m'estic comportant com el meu fill es mereix que jo em comporti i li estic dedicant el temps que li tinc que dedicar amb ell? Bueno, en aquesta part és positiu. Ara, també permeteu-me, jo escolto ahir el discurs de Sánchez, amb el seu anglès, per ser magnífic, a Abu Dhabi, i a mi em fa por, perquè ell parla més de prohibir, de controlar, o sigui, el seu discurs és més de censura que no de família. Escolteu-vos bé la intervenció del tio.
Però...
clar, és que és un home que cada vegada que diu alguna cosa, com que té una intenció, t'acaba fent dubtar.
De què t'acaba fent dubtar?
De la bondat de les seves propostes.
Bueno, però és el que dèiem, en tot cas no és una ocurrència, és una cosa que hi ha un consens creixent en què això és possible, s'ha d'acabar de trobar les maneres. Jo crec que sí que hem de fer una diferenciació del que tu deies, del que són pantalles, del que són xarxes socials. Una cosa és que el nen estigui mirant un vídeo de les tres bessones al mòbil i l'altra és que pugui entrar a Twitter i, com bé explicava abans...
TikTok, Instagram...
Exactament. O sigui, pel que ara també s'ha citat a França a X, aquesta cosa de que tu li dius, groc, agafa'm aquesta imatge i posa'm aquesta dona despullada, i t'ho fa automàticament, i per tant, no has de demostrar quina edat tens, o sigui, és un accés absolut a un tipus de continguts que com a societat, més enllà d'una cosa intrafamiliar, podem dir, igual que em conduir als 18 o veure fins als 18, que volem com a societat, més enllà de la família, que fins als 16 tu no tinguis accés en aquest món, és un món dels adults, per tant, vull dir que no és una cosa pensada en clau familiar, és una cosa pensada en plan, en clau de quina societat volem.
Sí, i més sobretot després que, aviam, Twitter en el seu dia, quan va néixer, era una eina prou útil pels periodistes, sobretot, hi havia informació en directe, es podien retransmetre coses, podia arribar a ser un pou de coneixement, i ara, fins i tot, tenint intenció de tenir l'algoritme més o menys entrenat o controlat, surt cada cosa que és per que es posen els pèls de punta. Jo no ho sé, sí, però baralles, accidents, sexe... que dius, jo això no ho he demanat, i després, si ho passa ràpid, et surt menys, però, ostres, és com que jo no voldria que els meus fills miressin allò de cap de les maneres, o si més no, que si hi entren, sigui d'una manera controlada, o quan ja en tinc un cert senderi, a partir dels 16 anys. També és veritat, que, i això sí que crec que tens una mica de raó, Joan, amb la qüestió de la voluntat de Pedro Sánchez de limitar segons quins continguts a les xarxes, sabent que a les xarxes hi ha un exèrcit que s'està movent molt bé, que és l'exèrcit de la dreta cap enllà, que això hi ha una batalla de desinformació que s'ha de combatre d'alguna manera o una altra, i crec que no hi ha una manera bona de fer-ho.
Però això mentre amb la doble moral de que mentrestant ha sortit la informació que aquesta campanya electoral a Aragó el PSOE ha estat buscant a influencers que a canvi de cobrar 800 euros fessin vídeos contra el Jorge Azcón. O sigui, tu no pots fer això i després anar-te'n a Abu Dhabi a dir que això està malament, perquè ho està fent el teu equip de campanya a Saragossa.
Bé, d'alguna manera has de contrarrestar l'equip contrari, entre cometes, que està utilitzant aquest camp.
No estem dient que TikTok és un lloc dolent, estem dient que els adults hi podem ser-hi, però que és veritat que podem protegir la infantesa de certs continguts.
Ho hem de deixar aquí, que ja sona la sintonia, perquè arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i els blocs informatius del 3Cat Info. Joan López Alegre, Alícia Puig i Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Costarà recuperar-me, de la teva presentació.
No pateixis. No? Avui al nit ja no hi pensaràs.
No sé. Haurem d'estudiar si recuperem aquesta presentació cada dimecres a l'hora de presentar la tertúlia. Ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà a partir de les dues, ara com deia el Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio, al 3Cat Info, amb els seus blocs informatius. Fins demà a les dues. Bona tarda de dimecres a tothom.